COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a Esports COPE, en el dia en què hem sentit Leo Messi dir que s'aixecaran i que el millor dia per fer-ho és dimarts que ve davant del Milan. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
L'Andreu Quesada està al control de so, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the fucking shit!
Top 5.
En golf, Eduardo de la Riva s'ha convertit en el primer català en classificar-se aquest any per l'Open britànic, que recordem es disputa el juny. De la Riva ha superat avui la prèvia.
Top 4.
El Barça Rigel ja és a Atenes, on demà s'enfrontarà el campió d'Europa, l'Olympiacos, en partit d'Eurolliga. És el penúltim desplaçament dels blaugrana al top 16.
Top 3.
Segons ha pogut saber Esports COPE, l'Espanyol ha arribat a un acord amb la constructora de l'estadi per ajornar els pagaments. A més, Morlanes no dimitirà i el club desestima la petició de Ciprés de tornar com a president adjunt.
Top 2.
Segons ha pogut saber Esports COPE, hem de parlar del Real Madrid, que ha aconseguit la classificació pels quarts de final de la Lliga de Campions en derrotar el Manchester United per 1-2. Cristiano va ser determinant després que s'avancés al conjunt anglès. El 15 de març, el sorteig.
Top número 1.
Competició ha sancionat Víctor Valdés per l'expulsió davant el Madrid a la Lliga. El Barça ha anunciat que presentarà recurs. A més, Xavi Hernández es manté com a dubte pel partit davant el Milan. Avui ha treballat al gimnàs i Messi ha dit que és un moment ideal per aixecar-se.
Entrevistes a Esports COPE.
Aquest dimecres parlem amb el ja exentrenador del Barça d'hoquei patins, Gavi Cairo. A més, trucarem a Javo Irureta, qui va ser, recordeu, tècnic del Deportivo, el proper rival del Barça a la Lliga, amb qui li va remuntar el Milan a la Champions.
El debat a Esports COPE.
Avui hem convocat pel temps d'opinió al Miguel Rico i al Roberto Palomar.
La pregunta a Esports COPE.
Pregunta a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Us demanem per on creieu que està la clau de la classificació del Real Madrid pels quarts de la Champions. L'expulsió de Nani va resultar determinant, decisiva. Mira, Batllori, el Pedro Mateos diu claríssim, el Madrid només va poder marcar contra 10, i el Manuel Díaz comenta on va estar la clau per tants títols de l'era Pep Guardiola? En Obrevo? Esports COPE, al Facebook i al Twitter, el foro està obert.
Seguim recollint preguntes i inquietuds pel José Mari Vaquero. El capità del Dream Team estarà aquí divendres per contestar-les. Les podeu fer arribar a través d'aquestes tres vies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero Esports COPE.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero a Esports COPE.
I tenim entrades pel Barça B Córdoba, que juga el proper dissabte al miniestadi a les 6 de la tarda. Esports COPE us convida. Si voleu anar, ho teniu molt fàcil. Només heu de trucar, ho podeu fer ara mateix al 93-270-3777 o 93-270-3778. Repeteixo els números, 93-270-3777 o 93-270-3778. Esports COPE us convida al Barça B Córdoba. 17 minuts per sobre de les 3 de la tarda. La pilota ja roda Esports COPE.
Hola, soy Ricardo Costa, estaba viendo la Champions y puedes escuchar el tiempo de juego de la Copa.
Hola, soy Andrés Guardado, vuelve la Champions, vivirá con nosotros en tiempo de juego en la Copa.
Hola, soy Roberto Soldado y disfruta de los partidos del Valencia en tiempo de juego.
Hola, soy Sergio Canales, vuelvo al fútbol y mi fútbol lo puedes escuchar en tiempo de juego de la COPE.
Este miércoles, desde las 8:15, París Saint-Germain, Valencia. Tiempo de juego, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Vinga, comencem i ho fem parlant o sentint l'estrella del Barça, l'estrella de l'equip, que ha estat aquest migdia en un acte publicitari. Ha parlat Leo Messi. Silvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què ha dit el crac?
Ha enviat un missatge de confiança, eh? És complicat superar el Milan, però creiem que podem fer-ho. Admet Messi que la malaltia de Tito i la de Vidal ha afectat a l'equip i respon a aquells que diuen que ell està trist. Ell diu, jo no estic trist.
Jo no estic trist, no sé quién dijo eso. Después, obviamente, que estamos dolidos por la derrota y es evidente, no nos gusta perder y más cosas importantes como pasaron. Pero como te dije antes, vamos a levantar para intentar de salir de esta situación y viene un partido importante que creo que es un momento ideal para poder hacerlo. Que obviamente nos afectó muchísimo lo de Tito y lo de Vidal. Creo que todo eso no pasó, un poco de factura a la hora de afrontar las competiciones, pero tampoco podemos echar la culpa a eso. Obviamente afectó y mucho al vestuario, pero es un vestuario fuerte y seguramente vamos a salir de estos malos resultados. Y nada, demuestra lo fuerte que está el Madrid en este último tiempo, ganándonos nosotros en Copa, en Liga, ahora metiéndose en cuarto. Sabíamos que cualquiera de los dos que pasase iba a ser candidato a ganar la Champions por la plantilla que tienen los dos equipos y bueno, era una eliminatoria muy pareja y pasó el Real Madrid.
Ha dit Leo Messi que els motius de les últimes derrotes no es diuen en roda de premsa, es discuteixen al vestidor i que el vestidor ho té molt clar.
Ens quedem amb aquest missatge d'optimisme de Leo Messi. Nos vamos a levantar. Atenció, que ja coneixem la sanció a Víctor Valdés pels esdeveniments del final del partit del Bernabéu. Busquem la notícia del dia.
La xarxa Fort de Catalunya us ofereix la notícia esportiva del dia.
Atenció, Sílvia, perquè esperàvem 2-3 partits i al final 4.
Sí, i el comitè fa una explicació exhaustiva i fins i tot rocambolesca per justificar aquesta sanció, quan en d'altres ocasions els jugadors que han dit no tienes vergüenza com Víctor han rebut només 2 o 3 partits. El comitè explica que en el cas de Valdés, el fet de dir també a l'àrbitre os habéis cagado i el fet de fer-ho a pocs centímetres de la cara de Pérez Lassa eleva la infracció a la categoria de greu i d'injuriosa. Segons l'article 94 del reglament, ofender o dirigir-se en términos o actitudes injurioses a l'àrbitre és sancionable de 4 a 12 partits. A més, explica que Valdés ho va repetir i també el túnel de vestidors, fet que també agreuja la infracció. Si Valdés perd 4 partits, no jugarà a la Lliga fins al 14 d'abril, perquè es perd el Depor, el Rayo, el Celta i el Mallorca el 7 d'abril, en mitja competició de seleccions.
El Barça presentarà recurs, no?
Sí, el club pot agafar-se als antecedents d'aquesta temporada, com el cas de Rui Faria, l'ajudant de Mourinho, que li va dir al mateix Pérez Lassa no tienes vergüenza, i també recollia l'acte que li va dir otros términos que no pude entender i li van caure només 2 partits. També es pot agafar al Barça el cas d'Oyarzabal, el porter del Barça B, que també es va balançar sobre l'àrbitre dient-li què quieres que te pegue i li van caure 3 partits. Hem d'apuntar també que el comitè tècnic d'àrbitres denuncia Gerard Piqué pel gest de les mans esposades justificant el robatori davant Pérez Lassa. Competició obrirà expedient sobre aquesta denúncia un altre cop contra Gerard Piqué, perquè el comitè d'àrbitres ja el va denunciar en el partit contra l'Sporting quan Piqué va parlar de l'àrbitre.
Algun dia, tots els agents secrets de la intel·ligència britànica diran el seu cognom abans que el seu nom.
Soler, Arnau Soler.
Però avui, només n'hi ha un.
Algun dia tots els motors seran com el Boost, EcoBoost. Però avui només n'hi ha un. Nou Ford Focus EcoBoost edició especial amb el millor motor de l'any, assistent d'aparcament i molt més per 13.900 euros. Xarxa Ford de Catalunya.
L'equip ha treballat aquest matí. Sònia Sanz, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem pendents fonamentalment de l'estat físic de Xavi, sobretot pensant en el partit contra el Milan. Atenció, que és seriós dubte.
Això és, el migcampista de Terrassa està treballant des del primer dia amb els recuperadors i fisioterapeutes del club per superar la lesió muscular al bíceps femoral cama dreta. Segons ha pogut saber Esports Cope, ara mateix la seva presència en aquest decisiu Barça-Milan de dimarts vinent és molt dubtosa. El fet és que Xavi ja va forçar per jugar a San Siro i també davant del Real Madrid a l'anada de semis de Copa i la lesió se li va reproduir. Ara es torna a repetir el mateix escenari. Si Xavi arriba just, haurà de forçar. Xavi ha estat al gimnàs aquest matí a la Ciutat Esportiva, destaca també de l'entrenament que Pedro i Dos Santos han treballat amb el grup. Ahir van fer gimnàs a causa d'un refredat. Demà, nova sessió a les 6 de la tarda. Abans, a les 5, roda de premsa de Cesc Fàbregas.
Ara mateix estan tots dinant, un dinar d'aquells de germanor per fer pinya, eh?
Sí, tota la plantilla i el cos tècnic dinant plegats a la Masia Can Ferran de Sant Quirze del Vallès per tal de fer grup davant del repte que se'ls hi presenta aquesta propera setmana, havent de remuntar davant l'equip italià a la Champions. Al marge de Messi, que tenia aquest acte publicitari del qual parlava la Sílvia, el capità Carles Puyol també s'ha incorporat més tard perquè ha fet acte de presència a la Sala París en la presentació de la web Barça Virtual Tour, on també ha coincidit amb Andoni Zubizarreta.
Gràcies, Sònia.
Adéu, bona tarda.
El proper oli l'han de fer al Galliner, està claríssim.
Sí, sí, sí. On està el Galliner, Poblenou, no?
Sí, carrer Pallars, número 120, cantonada Pamplona, efectivament, això és el barri del Poblenou. A més, tenen una extensa carta. És menjar que als jugadors del Barça els agrada molt. Carn a la brasa, cuina catalana, botifarra de Balaguer...
Cargols.
Cargols, arròs, també, que el fan molt bo. Un restaurant magnífic.
Segur que el pròxim dinar o sopar de la plantilla hi serà allà.
Li heu de passar el Carles Naval.
O nosaltres mateixos.
Nosaltres també hi podem anar.
Sí, el delegat de l'equip.
Sí, Carles Naval, li passem el número, o el Carles Puyol, que és el capi, el 93-485-5002, 93-485-5002, restaurant El Galliner. Groovy, groovy, jazzy, funky, pounce, bounce, dance, as we dip in the melodic sea. Les 3:24.
Arbeloa, falta Benán.
Falta Benán y Arbeloa, eso es amarilla, hombre.
Sí, sí, la va a sacar.
¡Oh, no!
ha sido lo de Xabi Alonso en la final del Mundial con el bruto aquel, con De Jong.
Sí. Bueno, lo que pasa es que yo creo, Paco, que la da en la cadera.
No, lo que pasa es que no le ha visto.
Todo fuera, le va a sacar amarilla, José Francisco, seguro,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Hombre, es que ha levantado el obstáculo amarillo, del pecho de Arbeloa.
Está esperando que se levante. Nani, pero le va a sacar amarilla.
Exacto.
Roja.
Roja para Nani.
Bien, 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 muy bien sacado. Roja. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto.
Gran noticia, gran noticia.
No, no, a mí me parece roja total cuando la he visto.
Es amarilla, sí, porque además le dan el brazo. Levanta el pie.
Aquí van a quitar a Jorge, a Higuaín.
A Ozil. Es el tercer cambio, ya no hay más.
No me gusta nada este cambio.
No, claro. No, y que ahora mismo estaba muerto y se tenían que ir arriba. Ahora, ¿cuándo le puedes coger a la contra?
Claro. Tranquilo, por favor.
Tampoco te creas. Llamen a la embajada de Croacia. Urgentemente. A ver si hay alguien.
Hay mucha tensión aquí.
Cuidado, cuidado, la contra malífica.
Valencia va a poner el balón en juego. Tapón a córner.
Gutiérrez, sigo cagado,
Le estáis poniendo mal eso vosotros del partido.
No, no, es que es increíble lo que está haciendo el Madrid.
De verdad, el partido lo veo normal, bien.
Está para echar al Madrid de Europa.
¡Ojo al córner!
Anda, cagones, no seáis cagones.
Vale, por favor.
Pues yo creo que ha habido una acción determinante que luego ha resultado decisiva en todo el partido, que ha sido la expulsión de Nani. Yo la hubiera solucionado con amarilla. Esa jugada en concreto. El hecho determinante para mí es la jugada de la expulsión de Nani.
Pero bueno, ¿quién no tiene errores en la vida? Por tanto, aprobado Shakir como...
Bien dicho. Te voy a decir una cosa. Sí, yo creo que si no expulsan al jugador del Manchester, el Madrid no gana el partido, ¿eh? O sea, ni el empata siquiera, ¿eh?
No tenía esa pinta. Decía, perdón.
Pues sí, tenia aquesta pinta. Estic 100% d'acord amb el Poli. El Real Madrid classificat pels quarts de final de la Lliga de Campions, 1-2 a Old Trafford, amb aquesta polèmica expulsió de Nani, que per mi va determinar l'eliminatòria. Atenció, que la càmera d'Oliveros apunta avui, no podia ser d'una altra manera, cap a Old Trafford.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. En realitat és una fotogaleria, és una exposició d'imatges d'ahir a la nit a Old Trafford. Rooney a la banqueta de suplents, Nani aixeca el peu al costat d'Arbeloa, Shakir li mostra tarja vermella, Ferguson baixa les escales com un histèric assenyalant l'àrbitre amb un dit. Mourinho pensa, ara és la meva, canvia Arbeloa per Luka Modric. Shakir no veu o no vol veure un penal de Rafael. Ferguson continua sense reaccionar. Gairebé 20 minuts després de l'expulsió surt Rooney. Dos possibles penals de Ramos no assenyalats. Cristiano Ronaldo no celebra el gol, el segon gol del Madrid. Cop de puny al cap de Diego López a Ferdinand. El mateix Diego López fent parades com els millors moments d'Iker Casillas. Shakir xiula al final. Rio Ferdinand aplaudeix l'àrbitre a un mil·límetre de la seva cara. Ferguson s'amaga i no és valent per anar a la sala de premsa. Mourinho i la seva doble moral. Ha perdut el millor equip, com ens va passar també a nosaltres fa 2 anys i van expulsar Pepe davant del Barça. Conclusió, les imatges de Shakir, Nani, Ferguson, Modric, Diego López. El Madrid passa a quarts de final.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Saludem ara mateix un home que sap què és guanyar Old Trafford, que sap què és remuntar-li al Milan a la Lliga de Campions i que, a més, ha entrenat molts anys el rival del Barça de dissabte en Lliga, el Depor. Sempre és un plaer saludar-lo. Javi Lureta, què tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Tu puedes decir que has ganado en Old Trafford, ¿eh? También.
Sí, sí, sí. Bueno, relativamente, en el sentido de que los entrenadores, bueno, al final no somos los que metemos los goles, que son los que realmente el mérito primordial está en los jugadores, pero también tuve la satisfacción de, con el Depor, pues ganar 2-3 en un momento determinado, allá en el 2001 creo que era, en Old Trafford, sí.
¿Y fue también contra 10 o no? ¿No lo recuerdas?
No. Qué va, no. Fueron 2 goles de Van Nistelrooy y 2 de Diego Tristán y 1 de Sergio. Bueno, en definitiva fue un partido muy movido porque empezaron ellos por delante, luego nos pusimos nosotros 1-2 y al final 2-3. Fue un partido con alternativas, pero muy abierto también, un poco en la línea de ayer casi.
Oye, te lo pregunto directamente, ¿era expulsión lo de Nani?
Bueno, a mí me pareció muy rigurosa, porque creo que Dani no va con la intención, está, no le ve, creo que, a Arbeloa, y bueno, es posible que, yo creo que amarilla hubiese sido más que suficiente desde mi punto de vista, vista la intencionalidad, pero el árbitro juzgó que era roja y bueno, y hay que acatarla y en función de eso, pues, aceptar.
¿Hasta qué punto crees que esa decisión decanta la eliminatoria? Porque es verdad que hay un partido hasta ese momento y a partir de ahí cambia todo.
Pues no se sabría decir qué porcentaje tiene, ¿no? Pero es evidente que, como tú bien dices, a partir de ahí se produce la expulsión, hay un cambio, entra Modric, sale Arbeloa, bueno, el partido cambia radicalmente, ¿no? Y ahí entonces, pues no sé, evidentemente iba perdiendo el Madrid 1-0, pero el cambio eso fue determinante, ¿no? Yo no digo que probablemente en función de cómo se está desarrollando el Madrid igual no podría haber empatado hasta ponerse 1-2. Probablemente que sí, ¿eh? No lo sé, porque igual la segunda parte...
Eso no lo sabremos, porque igual también el Manchester podía haber metido el segundo.
Correcto, claro, correcto. No, por eso. Sí. Pero que según se desarrolló el partido, evidentemente la expulsión dio un cambio radical en todos los posicionamientos tácticos, en la intención, en la moral, en fin, en muchas cosas.
Pero, Javo, para mí hay una cosa fundamental. Al margen de que se equivocara el árbitro con lo de Nani, ahí se aprovecha, se espabila a Mourinho, cambia Arbeloa por Modric. Sí. Y, sin embargo, Ferguson, fíjate que la expulsión es en el 55... Y lo único que hace es señalar al árbitro, pero Rooney no sale hasta el 73. Muy mal Ferguson, para mí.
Bueno, es posible que en el planteamiento táctico, porque yo tenía sin Nani, pues a mí me pareció que probablemente que se dice, no sé, quién podría haber sustituido, si Rooney, si algún otro.
Pero algo, hacer algo. El niño se aprovecha, pero él no hace nada, solo está ya como un proceso.
Probablemente, sí, pues, pero evidentemente estaba muy condicionado porque tenía 10 hombres en ese momento y no sé, quitar a Welbeck o quitarle a Van Persie hubiese
sido ya... No, Welbeck es el mejor.
Ayer estuvo él muy bien, yo creo que trató de tapar a Xavi Alonso y además llegó dos o tres veces con verdadera fuerza desde atrás, ¿no? Y realmente fue un hombre muy, muy importante ayer.
¿Al Madrid le ves cabo para ganar la décima futbolísticamente?
Pues probablemente que sí, ¿no? Probablemente, claro que tiene argumentos como para poder ganar, pero también pienso que hay equipos fuertes como puede ser el Bayern Múnich, ayer también el Borussia Dortmund ha ganado 3-0. Bueno, todavía quedan dos eliminatorias más y la final, pero sinceramente yo creo que está en una onda buena en este momento y yo creo que tras vencer al Barça, tras vencer ayer en Manchester, yo creo que el Madrid se refuerza mucho, mucho internamente y yo creo que eso le va a dar, dentro de la categoría y de la historia que tiene el equipo, le va a dar mucha más confianza todavía en este momento.
¿Y al Barça en este momento le ves capaz de remontar un 2-0 contra el Milan?
Capaz sí es, evidentemente que sí, ¿no? Pero está dando sensaciones últimamente diferentes, ¿no? Por las razones que sea, pero no es el Barça con esa sensación de antes de seguridad que teníamos todos en él, ¿eh? Bueno, estos dos partidos le ha podido afectar, de los cuatro partidos últimos, la de que ha perdido tres, y quieras o no, eso va mermando, ¿no?, el estado anímico y la confianza. Pero si hay un equipo, vuelvo a decir, que puede dar también un 2-0 la vuelta, ese es el Barcelona, ¿no? Si tiene un día acertado y desde el principio salen, como lo van a hacer, a la búsqueda del gol, pero si salvan la barrera defensiva que le va a presentar el Milán desde el primer minuto, pues si aciertan pronto en un gol, yo creo que el Barça es capaz de hacer no solo dos goles, sino más.
Y sobre todo tener la cabeza mucho mejor que hasta ahora y no encajar, porque hasta ahora está encajando goles, ¿no? Entonces, claro, ¿qué más da que marques si a ti te marcan, ¿no? Entonces, será ese un problema. Y estábamos aquí comentando de la situación del Barça y primero lo veíamos como natural, que siguiera Jordi Roura y tal y todo eso, Tito 2-3 meses en Nueva York. Y ahora da la impresión de que no, de que falta ahí un entrenador, ¿no?
Pues,
o alguien que ponga en vereda, ¿no? Sí, autoridad, disciplina.
Sí, es posible, ¿eh? Yo no lo sé, es un caso muy muy extraño el que ha estado viviendo el Barcelona, y todos con el ánimo y desde fuera, no solo del Barcelona, de que Tito esté ahí ya, pero Raúl lo ha hecho bien, pero es evidente que no es la voz de Tito, probablemente, y me refiero a las sensaciones y muchas cosas que un entrenador en un momento solo lo puede decir, el primer entrenador en un momento, ¿no? Que sea el que está en la caseta, el que el momento pueda rectificar, le pueda trasladar el estado de ánimo, las emociones que pueda tener, en fin, es diferente, ¿no? Pero hasta ahora pues lo ha estado haciendo bien, lo que pasa que bueno, al perder ahora tendrán que cambiar probablemente algún tipo de motivación en el equipo, porque si no, desde luego, no salen de una situación de perder.
Y a todo esto llega el Depor al Camp Nou el sábado, estando como está el Barça, pero claro, es que el Depor está como está también, ¿no, Javo?
Sí, claro, llega el Depor también muy debilitado, siendo último, y además con bastantes bajas, creo que tiene esta semana, ¿no? Y bueno, el Barça yo creo que andará también a las rotaciones, dará descanso a algunos y se verá un partido abierto, pero yo creo que las posibilidades del Depor son muy pequeñas, ¿no? Y vamos a ver, porque el Depor tiene que pensar en sacar puntos en otros campos, ¿no? Porque pensar en el campo del líder de la competición es complicado, ¿no? Siempre hay que ir con esa ilusión de que puede salirte el partido de tu vida, ¿no? Pero es muy difícil.
Y una cuestión que también es de actualidad, este mediodía se ha producido, Víctor Valdés, 4 partidos al final. ¿Qué te parece?
Bueno, no lo sé cómo está el reglamento con respecto a eso y si cómo está redactado el acta del árbitro. Bueno, 4 partidos...
Pues eso, que no tienes vergüenza.
Sí,
varias veces, sí. Claro.
Pues no lo sé, si es lo
y
mismo.
Y además muy
decir,
cerca.
Sin vergüenza, que no tienes vergüenza, ¿no? O sea,
ya, pero bueno, es que fue reiterativo en el vestuario y a 2 centímetros de la cara del árbitro.
Pues sí, sí. Es un jugador ya con experiencia y desde luego la reacción es un poco anómala en él y en cualquier otro jugador, y tiene que saber que eso se puede producir, ¿no? Y entonces la sanción, pues puede, evidentemente, no sé si el Barcelona recurrirá,
sí
o no.
Sí, sí, sí.
Sí, pero y entonces, bueno, igual se le rebaja, no lo sé. Pero evidentemente no fue un buen gesto y, bueno, tiene que pagar con una sanción.
Muy bien, Javo. Oye, dale un toque a Jordi Roure y le dices cómo se le remonta al Milan, que vosotros remontasteis todavía, lo del Barça es una broma del martes comparado con aquello, ¿eh? 4-1 en sí. San Siro y luego 4-0 en Riazor, ¿eh?
Efectivamente. Yo creo que Roura ya sabrá y habrá hablado con Tito y los jugadores y estarán motivados. Y luego, sobre todo, en nuestro caso fue también que la afición vivió desde el principio en la calle, etcétera, que les ganamos, porque se había producido en Milán un poco como el Barcelona, un partido muy extraño, ¿no? Porque empezamos ganando y luego en 2 minutos nos metieron 2 goles. Bueno, fue rarísimo y a aquel partido, ¿no? Y entonces, bueno, había esa condición y el público desde la calle, desde el estadio, nos animó muchísimo. Yo creo que presiento también que el público del Barcelona va a animar y va a estar, y el equipo, y eso lo van a notar los jugadores, y seguro que están ahí en el camino para poder dar la vuelta.
A ver si es así. Javier Irureta, muchas gracias, un abrazo fuerte, hasta otra.
Hasta otra, adiós.
Esports Cope amb Joan Batllori. La Cope i el Barça. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. La Lliga no us pot escapar. Aquest dissabte, Barça Depor. Manolo Oliveros, Sonia Sanz, Joan Batllori, Minguella, Alpito Abelardo. Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
Eren.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, Bracafé sobre la taula, Oli.
Sí, un sol, si us plau.
Cafè sol per l'Oli. Miguel Rico, bona tarda, què tal?
Bona tarda, home, com estem?
Molt bé, i tu, què posem?
Valladet,
descafeinat. Valladet, descafeinat. Molt bé. Roberto Palomar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Solo con sacarina, a ver si bajamos un poco de peso también.
Bueno.
Molt bé.
Bueno, lo de ayer. ¿Es roja lo de Nani, Miguel?
Yo creo que no.
Que no.
Solo faltaría si Poli, si José Francisco, si todo el mundo...
Bueno, hay gente que dice que sí, alguno hemos encontrado.
¿Alguno?
Sí, Roy King, por ejemplo, dice que...
Roy King lo dice, sí.
¿Alguna pinta de más?
No sé.
No, algún árbitro comentarista sí que he leído también. Yo por ahí también que le parecía roja. Yo creo que es un juego peligroso y con una amarilla esto lo solventabas. Pero bueno, pues ahí está la decisión. Vamos a meterlo en el saco típico de unos días te dan y otros te quitan. Uh-huh. Ahora que lo meta también Mourinho, ¿no?
Ya, claro. Miguel, ¿hasta qué punto? La pregunta es, ¿hasta qué punto condiciona la eliminatoria?
Pues bastante, pero estas cosas sabemos que pasan. Y les pasan a todos los partidos y a todos los equipos, no solo los que juegan contra Mourinho. También a los que dirige Mourinho, ya sea el Madrid, el Chelsea o el Oporto, ha tenido... circunstancias arbitrales que le han favorecido. Y por eso el fútbol es un juego que te deja en evidencia, no solo en el campo, sino también en la sala de prensa. Cuando hablas y te quieres hacer pasar por inmaculado, el tiempo no tarda en demostrarte que es todo lo contrario.
Roberto, ¿marca mucho?
Sí, hombre, había un partido hasta la expulsión y otro partido a partir de la expulsión. Es verdad que quedaba media hora por delante, que vete tú a saber lo que hubiera sucedido, pero me parece que es la típica decisión que marca un partido. Luego, es verdad, pues que a lo mejor el Manchester lo tenía que haber gestionado de otra manera y no meterse tan atrás, pero me parece que es determinante la expulsión.
Sí, y además estábamos comentando eso precisamente, ¿no? Que a partir de la expulsión es muy hábil Mourinho, se aprovecha y cambiar Veloa por Modric. Y sin embargo Ferguson tarda, yo que sé, casi 20 minutos en reaccionar.
Sí, Mourinho lee muy bien la superioridad que tiene. Además es muy rápido en el cambio, que ya lo estaba preparando para otra circunstancia. Y Tarbeloa, que estaba amenazado de tarjeta y que por ahí lo podían hacer daño. Y la verdad es que ese movimiento es bueno, lógico y rápido, sobre todo. Es muy eficaz ahí Mourinho.
Bueno, es de esas situaciones en las que la necesidad se convierte en virtud. Porque el Madrid iba por detrás del marcador, pero jugaba con uno más, y entonces el movimiento era lógico y urgente.
Pero en ese momento es lo que decíamos también, es ese lado positivo de la lectura buena del partido por parte de Mourinho, y negativo, bajo mi punto de vista, de Ferguson, de no reaccionar. De solamente reaccionando, señalando con el dedo al árbitro. Bueno, reacciona de otra manera.
Sí, sí, estamos de acuerdo, y sobre todo luego con el resultado al final, pues te... aún ayuda a darle más la razón a Mourinho y quitársela a Ferguson, sí, sí. Pero...
Miguel, que el Real Madrid ya esté en cuartos, ¿añade presión al Barça para el partido del martes o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
Pues yo creo que añade presión al barcelonismo, pero al Barça no tendría por qué añadírsela. Este equipo ya ha hecho méritos suficientes para tener su propia personalidad y no tenerse que preocupar de lo que hacen los demás. O sea, la presión tiene que ser propia y corregir no solo el rumbo en la Champions, sino elevar el nivel de juego. Por lo tanto, haga lo que haga el Madrid, no es un problema para el Barcelona. El problema será si se vuelven a encontrar en la Champions. Mientras tanto, con que se preocupen de lo suyo es suficiente.
Roberto.
Sí, yo creo que hay que distinguir entre presión a nivel técnica, a nivel equipo, a nivel lo que pasa en el vestuario del Barça, y presión en la calle, ¿no? Yo creo que en la calle, pues obviamente a la gente les hubiera sentado mejor que el Madrid esté fuera de la Champions, pero que luego a la hora de plantear el partido contra el Milan y de cómo vaya a estar el Barcelona no tiene nada que ver. El Barça tiene un camino clarísimo, que es meter tres y echar al Milan abajo, ¿no? Y no tiene nada que ver que el Madrid esté fuera o dentro. En la calle sí es otra cosa, pues porque esto sabemos lo que es, la teoría de los vasos comunicantes, uno arriba y el otro abajo, y punto. Pero al equipo, a lo que es el staff técnico y la plantilla, no tiene por qué incluirle.
Muy bien. Para terminar, quería también una valoración sobre la sanción a Valdés. Esperábamos seguramente, Miguel, 2-3 partidos, pero al final 4.
Pues tengo que decir que a mí no me parece mal.
¿No te parece mal?
No me parece mal.
A mí tampoco, ¿eh?
Yo no soy capaz de entender la diferencia que ha hecho otras veces el comité de competición entre eres un sinvergüenza o no tenéis vergüenza. Pero yo sí vi la jugada, bueno, la jugada no, la acción de Valdés, y me pareció, más allá de que tuviera o dejara de tener razón, me pareció exagerada y repetitiva. Y claro, a fuerza de decirlo 4 o 5 veces, entiendo que le pueda caer un partido por cada vez que lo dice.
Claro, es que es eso, ¿no, Roberto? Es más que lo que dices, ¿cómo lo dices? No vas a por él, allí se lo dices en la oreja, te retiran, vuelves otra vez, ¿no?
Claro, vuelves otra vez en el túnel de vestuarios una vez más, vienes corriendo desde 70 metros, una jugada que seguramente el portero es el que menos lo ha visto. Entiendo que los cuatro partidos, tal y como está el listón de este comité, creo que son justos y que es un error que Valdés tiene que pagar.
No, y además dice que se amplíe eso a cuatro, sobre todo por haber dicho, quizás si no lo hubiera dicho hubieran sido dos o tres, os habéis cagado, ¿no? No entiendo, pero dice el reglamento que es por eso también.
Esto no sé por qué, o sea, por qué unas veces es una cosa y otras no sé por qué ni me meto, pero la acción fue lo bastante fea como para asumirla y escudarse.
Estamos de acuerdo. Miguel Rico, Roberto Palomar, un placer como siempre, gracias
buenas
a los
tardes,
dos.
Señores.
Chao.
Un abrazo.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Get it.
Esports Cope. Debatim cada día a más millos comentaristas de Europa Occidental.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo?
Oye, ¿no tienes un portero aquí en buen estado?
Hombre, tenemos uno que se llama Iker Casillas que te lo podemos pasar rápidamente.
Otro del mismo nivel.
Bueno, pues Adat también.
Cope. Estás informado.
Reformas Décor le cambia su bañera por un plato de ducha en tan solo un día. Por 690 euros todo incluido. Precio especial jubilados. Llame a Reformas Décor 93 757 4512.
Tres quarts de quatre, esteu escoltant Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra i aquí arriba el Quique Iglesias per parlar-nos de l'Espanyol. Quique, què tal? Bona tarda.
Jordi, bona tarda.
T'explicaràs detalls del que va passar ahir al Consell d'Administració del club i alguna cosa més. Anem a pams primer. Com tenim, Quique, l'assumpte del crèdit?
Està concedit i manca la signatura, que en diuen es produirà de manera quasi immediata. El club ha concedit que la UTE, les empreses que van construir l'estadi, modifiqui el calendari de pagaments per part de l'Espanyol. És la mateixa negociació que va haver de fer el club amb Hisenda. Ajornar pagaments amb l'okay de la UTE i Hisenda i complint les normes del crèdit sindicat, el crèdit s'ha pogut concedir. Serà de 4 milions d'euros i així evita que, segons una font de la directiva de l'Espanyol, la situació econòmica del club es fiqui en un desordre crític.
Francesc Ciprés, que és un dels avaladors, vol tornar al Consell i, a més, Quique, ho vol fer amb un càrrec de pes.
Sí, i segons ha pogut saber Esports Cope, vol ser president adjunt, càrrec que ara mateix ja existeix en la figura de l'Anna Maria Fuster. Cips vol plens poders per controlar-ho tot. El Consell va debatre ahir el tema i es nega en rotund a que Ciprés torni d'aquesta manera. Si torna al Consell, serà d'una manera limitada i sense tant poder.
Més noms propis, el de José Luis Morlanes, que va donar explicacions als seus companys de Consell sobre la seva presumpta implicació en el desviament de diners de la seda.
L'actual vicepresident del club va convèncer la directiva Perica. Diu Morlanes que és un error evident, que ell no té res a veure amb les empreses implicades i que aviat es solucionarà el seu cas. De moment està en mans del jutge, té el suport del Consell i no dimitirà ni el faran dimitir.
Es va parlar en el Consell d'ahir del futur de Javier Aguirre, del míster?
Sí, es té el convenciment de que estan contents amb la tasca de l'entrenador. El president Collet és el primer que li dona suport. Esperaran, doncs, a la salvació matemàtica per tractar la seva renovació.
Doncs aquest és l'informe complet del que va passar ahir al Consell d'Administració de l'Espanyol. Al marge d'això, Quique, atenció que a Verdú li continuen sortint nòvies,
Sí, encara a l'espera que hi hagi una reunió entre el club i el seu agent, torna la Premier a l'atac al marge de les ofertes espanyoles, entre cometes. Hi ha tres equips de la Premier, ja direm quins, que estarien interessats en el capità de l'Espanyol. No es descartem que s'hagin produït contactes aquest mateix matí amb l'entorn del futbolista. Acabo dient que avui a la tarda a 5:45, amb entrenament a porta tancada a Sant Adrià, demà parlarà Simau Sabrosa, aleluia, entrades a 35 euros per Vallecas a la venda a les taquilles de l'estadi madrileny. El partit, cal recordar, Rayo Espanyol, dissabte a les 4 de la tarda.
Gràcies, Quique.
Adeu.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet, Albert. El Barça ha volat aquest matí cap a Grècia, on juga demà partit d'Eurolliga.
Sí, ja és Atenes el conjunt blaugrana per afrontar demà el penúltim desplaçament del top 16. El rival, el vigent campió d'Europa, és l'Olympiacos, que és a dues victòries del Barça al grup de l'Eurolliga, i el tècnic del conjunt blaugrana, Xavier Pascual, que exposa clarament la importància del partit de demà.
No enganyar-nos, sens dubte, el partit de demà, en el cas de victòria, ens dona una visió de la competició diferent. Falta de 4 jornades i 3 a casa, és un partit. D'entrada, guanyar en una pista com aquesta ens donaria moltíssima empenta de cara al futur, això d'entrada a nivell emocional, perquè és un partit, doncs, el vigent campió d'Europa, està tot dit, no?
Ha viatjat Joan Carles Navarro amb el grup, com acostuma a ser habitual a Europa, no pot jugar Oleson i seguint el pla habitual de l'equip. Recordem que la Lliga Endesa, Navarro no juga des del 27 de gener, s'ha perdut 4 partits.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
La punta avui de la NBA té a veure també amb el Barça, perquè, Albert, pot mirar el Barça la NBA per reforçar-se en aquest tram final de la temporada?
Pot mirar i ho està fent, perquè sabeu, ho vam explicar aquí en aquesta sintonia, que el Barça va comprar a començaments d'aquesta temporada els drets per fora de la NBA de Gustavo Ayón, drets que tenia el Fuenlabrada, l'exequip d'Ayón, ara els té el Barça, sempre que Ayón no continuï a la NBA. El pivot mexicà, també recordem, ha canviat Orlando per Milwaukee fa poquet, però té un paper absolutament residual. El 17 d'abril acaba la fase regular de la NBA, els Bucks no ficaran el cap als playoffs i torna a apretar el Barça per incorporar aquest jugador per reforçar la pintura al joc interior. Operació difícil, però no impossible.
Inspiración. Expiración. Inspiración. Expiración.
¿Estás pensando en reformar la casa? ¿En cambiar de coche? ¿O tal vez viajar por el mundo? Entonces, respira tranquilo. Ahora, en BBVA te damos el crédito personal para todo lo que necesitas. Además, te devolvemos el 10% de los intereses cada año. Infórmate en cualquier oficina BBVA. Adelante.
Esports Cope. Cada dia els millors personatges. Javier Saviola.
¿Cómo has visto al Barcelona? ¿Cómo le has visto desde fuera?
Disfruto muchísimo, ¿no? Como cualquier persona que le gusta el fútbol, que ama este deporte.
Cope. Estàs informat.
Des que va començar la crisi, les dones ocupen menys càrrecs directius. En parlarem a la tarda, el mateix dia en què ens visitarà el presentador del programa Furor, caracteritzat per la rivalitat entre famosos i famoses.
Aquesta tarda a les 6...
La tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Amb Carles García Pastor.
Notícia les últimes hores. Després d'una temporada i mitja, va deixar de ser ahir l'entrenador del Barça d'hoquei i patins. Els 8 punts de diferència respecte al líder, al Liceo, a la Lliga, a l'hoquei Lliga, i sobretot el detonant final ha estat la derrota inesperada del Barça en les semifinals de la Copa, que s'ha disputat aquest passat cap de setmana a Oviedo davant el Vendrell, a més per 7-3, col·legiat important. Gavi Cairo ha deixat de ser el tècnic del Barça. El tenim en línia. Gavi, hola, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Com estàs? És una pregunta de cortesia, però també m'agradaria saber com estàs poques hores després que hagis deixat de ser l'entrenador del Barça.
Bé, bueno, és raro, no? És un dia raro, un dia que no vas cap a Can Barça. Feia 20 anys que anava cada dia cap allà. Però bé, dentro de tot jo crec que he pres una decisió... que crec millor per l'equip i ara el que toca és començar una altra etapa que crec que pot ser important també a la meva vida.
Mm-hmm. Després parlem de futur, però abans el que ha passat a les últimes hores, Gavi, les coses com van? Ets tu qui fa el pas endavant? Ets tu qui li dius a la junta directiva, escolta, aquí fa falta tocar alguna cosa, fa falta un revulsiu, aquí teniu el meu càrrec?
Bueno, reunim després de... Normalment sempre reunim una vegada cada 15 dies, i tocava aquesta reunió després de la Copa del Rei. Volíem valorar com havia anat i la veritat és que teníem molta il·lusió de poder guanyar el títol. Havíem anat amb un nivell bo de joc, portàvem 4 o 3 victòries consecutives a la Lliga. Bueno, jo crec que havíem fet un molt bon primer partit, per tant la idea era bona i el pal de la semifinal doncs va ser molt dur i bueno, vam valorar la Copa, però també vam valorar una miqueta la moral de l'equip, el que queda per jugar. Per tant, vaig decidir que el millor que podia fer era fer un pas al costat i que l'equip tingués una altra mentalitat per a aquestes dues competicions, que crec que a la Lliga encara es pot dir alguna cosa i a la Copa Europa doncs estan molt ben situats.
Mm-hmm. I la reacció del club quina és? De seguida t'accepten el càrrec o intenten convèncer-te que continuïs fins a final de temporada com a mínim?
Bueno, va ser una miqueta consensuat, no? Perquè el club també estava una miqueta preocupat per la situació de l'equip, preocupat per la moral que tenia l'equip de cara a afrontar els compromisos, i la veritat és que, bueno, van valorar positivament que jo interposés una miqueta la meva situació personal de cara a que l'equip millori.
Què li passa a l'equip, Gavi? Per què l'equip està a 8 punts del Liceo a la Lliga? Què va passar davant del Vendrell?
Bé, jo crec que nosaltres vam començar una dinàmica negativa quan vam perdre la pista de l'Alcoi a la tercera jornada. D'allí vam anar agafant moltes dubtes, vam tenir moments a la Lliga Europea on realment van jugar malament. Bueno, el que va passar la temporada passada, possiblement amb la clau de sorra a favor, aquesta vegada la sorra va anar en contra, i això també va provocar moltes dubtes. Jo crec que hem començat el 2013 molt bé a nivell de joc, i aquests dos pals consecutius al Palau Laurana, contra l'Igualada i contra el Lleida, jo crec que sense mereixer, perquè no crec que hagiu merescut cap de les dues derrotes, per tant es van esfonsar la moral quan realment crec que ho estaven fent molt bé des que havia començat el 2013. I a la Copa Rei, com dius, jo crec que vam regalar la primera part i això va ser mortal de cara a que no vam poder recuperar-ho, tot i que vam fer, crec, una molt bona segona part.
Uh-huh. La Lliga està pràcticament impossible o molt difícil, però l'equip està viu a la Lliga Europea. Tu els veus capaços de sobreposar-se o els veus anímicament baixos i podem donar aquesta temporada pràcticament per perduda?
No, jo crec que l'objectiu de la Lliga Europea és bàsic, és un objectiu importantíssim, un objectiu molt proper. Ja falta una victòria a casa contra el Quever per assegurar la primera posició. Per tant, la tornada al Palau pot ser significativa de cara a classificar-se a la Final Four. Per tant, jo la Lliga Europea la veia bé, com una competició que teníem a l'abast. I la Lliga, òbviament, depenem de que el Liceo faci malbé el que ja té guanyat. No? I això, sense dubte, en primer lloc, el que havíem parlat amb l'equip, tenim de mirar de guanyar tots els partits com a equip i després veure si el Liceo ens regala alguna cosa. Uh-huh. Per tant, no depèn de l'equip. La Lliga Europea, sense dubte, sí que depèn de l'equip, i ho veig de que és una competició que s'ha d'apuntar al 100%.
Uh-huh. Dues qüestions més i acabo, Gavi. Parla'ns de Ricard Muñoz, que és un home poc conegut pel gran públic.
Bueno, Ricard ha tingut experiència amb el Vilafranca, ha tingut experiència amb el Voltregà, ha tingut experiència l'any passat segon i aquest any meu, per tant jo crec que és totalment capacitat per portar a terme aquest equip fins al final de temporada, i jo crec que si ho fa bé, fins i tot és molt capacitat per fer-ho les properes temporades. Crec que és un professional com la Copa d'un Pi, per tant està en bones mans de l'equip de cara a obtenir els resultats que possiblement podrien salvar una temporada.
I a partir d'ara què, Gavi? És molt d'hora encara, però quins són els teus plans de futur?
Mira, no, de moment païnt una situació diferent, intentant quadrar horaris, perquè realment els horaris que teníem com a hockey no podia dinar mai amb ningú perquè entrenàvem. Bueno, no sé, canvia una miqueta tot. Soc una persona molt, molt, molt activa, tinc molta gana de començar noves etapes, per tant, no crec que amb això tingui un problema anímic. Sí que és cert de que encara s'ha de pair el fet de, després de 20 anys, de no anar a Can Barça, no?
Clar, és que són 20 anys. Com te'n vas? Amb quin sentiment te'n vas del club? Dolgut amb algú o no?
Amb un sentiment d'agraïment total, agraïment total. No puc parlar mai malament d'un club que m'ha donat tot com a persona, m'ha donat tot com a vida. Per tant, seria totalment injust que jo recriminés alguna cosa amb algú quan realment m'han tractat com un fill. No, és totalment d'agraïment i de carinyo amb unes persones que m'han acollit com un fill.
Molt bé. Gavi Cairo, moltes gràcies. Estarem en contacte. Que vagi tot molt bé. Molta sort.
Perfecte.
Bona tarda.
Vale, gràcies a vosaltres.
Oh.
Ens queden un parell de minuts per fer un parell de punts d'última hora. Torna el Quique Iglesias per explicar-nos que, Quique, tenim un català classificat pel British Open.
Sí, una bona notícia pel golf català, eh? El barceloní Eduardo de la Riva s'ha classificat avui a la prèvia de Sud-àfrica per jugar el proper mes de juny a l'Open Britànic, el torneig més prestigiós del món del golf. Jugaven 60 jugadors, els tres primers es classificaven directament, ha quedat el segon, després de dos dies de competició, així que per l'amic Eduardo de la Riva, felicitats.
Tu com ho tens? Pots entrar o tens complicat?
No, de moment esperaré al 2014, que és el meu any.
Eduardo, que està al Sant Cugat o...?
No, al Prat, al Prat. Al Prat.
Al Prat, allà a Terrassa.
Dels famosos de la Riva de l'Espanyol, ja
saps? Sí, del de la Riva de tota la vida.
Genaro, sí, aquestes totes.
I arriba també Albert Díez.
Torna
Albert Díez, ja estava abans, amb notícies d'última hora. Albert,
sí, perquè Gemma Mengual ha presentat avui un llibre autobiogràfic, L'aigua o la vida, i d'entre el que ha dit destaquem això. Gran part de la culpa de la seva retirada, quan va intentar tornar, d'Anna Tarrés.
Sí, evidentment, crec que no vaig trobar el suport que m'esperava que trobaria, però no ho explico des del rancor, ho explico què són les sensacions que jo vaig tenir en aquell moment, en el moment en què vaig voler tornar, amb el que em vaig trobar, i ho explico perquè crec que ho havia d'explicar. Li devia a molta gent l'explicació. Quan em vaig retirar tothom em preguntava, però realment, sí, això va ser una part bastant important que em va portar a decidir deixar la natació.
I una coseta més m'ha fet molta gràcia. Segons el diari de Telegraph, la policia anglesa demana als aficionats que no truquin al telèfon d'emergències denunciant a Shakir, l'àrbitre del United Real Madrid. De què es queixaran, Evan Llori?
Sí, ja ho saps tu de què es queixen. Gràcies a tots, que vagi bé. Bona tarda. Gràcies a l'Andreu Quesada, el control de so. Avui tenim tiempo de juego, PSG València i Juve Celtic, més Lliga de Campions.
Es busca Gil.